Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs a l'actualitat del moment i comencem amb un apunt del temps. Els ruixats de primera hora del matí a l'àrea de Barcelona s'han desplaçat cap al Maresme i al sud del Baix Empordà i desapareixeran amb rapidesa. Durant el matí cauran petits ruixats febles al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i cap a la Catalunya central. A partir de la tarda s'obrirà el cel per Ponent. Unes clarianes, però que lentament avançaran cap a la costa. La tarda continuarà insegura a totes les comarques de Girona amb ruixats. Nevarà al nord del Ripollès amb una cota de neu que baixarà cap als 800 metres. Si penseu que les temperatures són baixes, tocaran fons durant el cap de setmana. El fred serà el gran protagonista dels últims dies d'aquesta setmana, amb valors típics de gener a ple mes de novembre. I arran del fort temporal d'aquesta nit, pel que fa a Barcelona, l'acampada de Plaça Universitat assegura que està en situació crítica després de l'aiguat d'aquesta matina. Del campament ha quedat inundat i demanant ajuda per refer-lo, com ara mantes, sacs, roba de tot tipus, palets, tovalloles, com també brides. Canviem de qüestió radicalment perquè ja han començat els moviments de negociació polítics per formar aquest govern de coalició entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Estarien negociant 3 vicepresidències i també busquen l'abstenció d'Esquerra. Aquestes 3 vicepresidències són una de política per Carmen Calvo, una de social per Pablo Iglesias i una d'econòmica per Nadia Calviño. La prioritat, com us estem explicant ara, és sumar els suports necessaris. Avui serà el torn d'Esquerra, una peça imprescindible, clau en aquest Tetris polític. Gabriel Rufián es trobarà amb Adriana Lastra al Congrés dels Diputats, però abans les converses ja han començat amb partits com ara el de Més País o bé amb Compromís i Bildu. I encara us expliquem avui que els infants arrossegaran tota la vida els efectes de la crisi climàtica en la salut. L'informe Lancet Countdown pronostica greus problemes per les noves generacions si no ja prenen mesures dràstiques i ràpides contra l'escalfament global. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre, però si vols, deixa el teu missatge després del senyal. M'ha tocat la grossa, la mare que em va parir!
De desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç vida nova. Loteries de Catalunya, tria-les, tots hi guanyem.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Lleida. 91.5.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 4 minuts. Comencem 50ers. Bon dia, parròquia. Com esteu? Doncs nosaltres aquí, plovent, aquí no ens mullem. Pensem que el que passa a Can Fanga, a Barcelona, és el que passa a tot arreu, i efectivament no és així. Afortunadament no és així. Plou a molts indrets del territori, neva a altres indrets del territori. La pluja, segons com, hi ha moments que m'agrada i no m'agrada. M'agrada quan sóc a casa, quan sóc a un local tancat, veient des de dins com a fora, com plou, com cau l'aigua, com passa la gent. Fa caliu. Això fa caliu. Quan vas al carrer caminant sense paraigua, no fa caliu. T'empipa molt. És diferent, eh? La mateixa acció. És diferent. Però, bueno, què hem de fer? No, no podem fer una altra cosa. Dit això, avui és un gran dia. Avui és el dia dels Ondas. 66a edició dels Premis Ondas. Els premis destinats als millors professionals de la ràdio, històricament, i, bueno, últimament, també de la televisió, de la música, del cinema, de la publicitat. Són els Ondas. Hi ha dos dies mundials de la ràdio. Un és el mes de febrer, bé, dia mundial. Cada emissora ho acaba celebrant el dia que vol, el dia que li interessa. Però el dia dels Ondas és un homenatge a la ràdio, que és, per mi, sens dubte, el millor mitjà de comunicació. El més directe, el més senzill, el més íntim, el més ràpid. No ha mort, la ràdio? Allò de la cançó del vídeo, no. S'està reinventant, hi ha coses que m'agraden, coses que no m'agraden. Estudis de ràdio que semblen platós de televisió. Al final, la trucada és: pot intervenir vostè a ràdio tal? Pot venir a la cadena SER? Pot venir a la COPE? Pot venir a Catalunya Ràdio? Pot venir a Ràdio Estel, la ràdio? Després, l'altra és la salsa. I en càmeres es pot veure per YouTube. És igual. És ràdio. Per tant, visca la ràdio.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
I en el Dia Mundial de la Ràdio, que per mi avui ho és una celebració. Alguns anys ens ha tocat la grossa, ens ha tocat la rifa, i hem anat a recollir algun Premi Ondas en el que hem compartit, doncs, Premis Ondas, doncs, amb Arús con Leche, any 89, amb La Cosa Nostra, televisió, any 2000, Atrévete, any 2006, Polònia, any 2007, és a dir, que algunes vegades he sortit allà, i la sensació que tens quan estàs allà, a l'escenari, últimament, Liceu de Barcelona, veient tot allò, tota aquella gent, la majoria del mitjà, que entén el que dius, que espera el que dius, i és una festa de la ràdio, doncs avui és un gran dia. I per parlar de la ràdio, què millor que fer-ho amb professionals que saben, que dominen el tema. Ell és periodista, és formador, és consultor, fa conferències, té un blog espectacular que és gorkazumeta.com, i ell és Gorka Zumeta. Hola, Gorka, què tal? Bon dia, buenos días.
Bon dia, Sergi, bon dia. Además, es 95 años de la ràdio en España.
95, ¿eh?
Hoy, claro. 14 de noviembre.
Exacto, 24. claro, es el cumple, es el cumple. Claro, siempre que pasaba por Caspe, había como un pastelico ahí en la entrada que decía: hoy cumplimos, 95.
Bueno.
Habrá que pensar alguna cosita para el cumpleaños número 100. Sí.
Oye, encantado, Sergi, de estar contigo. Un honor estar contigo.
Solo faltaría, no. El honor y el agradecimiento es mío, Gorka, porque sabes de este amor común que tenemos por el medio. ¿Cómo es la salud hoy en día de la radio? Yo hablaba hace un momentito de todos estos condimentos que le estamos poniendo a la radio, como cámaras, paneles de vídeo traseros. ¿Cómo está la radio hoy, al menos en España?
Bueno, pues tendría que responderte como los gallegos, ¿no? Depende, ¿no? Sí. Porque, claro, depende. Ahora mismo, si nos fijamos ahora mismo en la salud de la radio, la salud está estupendamente bien. O sea, tiene una mala, excelente salud de hierro, ¿no? Mala sí. salud de hierro, ¿no?
Sí.
Porque tenemos casi 24 millones y medio de oyentes, la radio está muy, muy potente, ¿no? Pero lo que ocurre es que la radio está muy vieja.
Sí.
La radio ha envejecido con nosotros, con la generación a la que yo pertenezco y tú perteneces, y que sí. te lleva el nombre de tu programa, ¿no?
50. Sí, sí.
Claro.
Un ejemplo de cómo un podcast pasa a ser un programa de radio.
Claro, pero aparte de eso, fíjate que la edad media de la radio convencional en España pues sí. está en torno a los 52 años, con lo cual dentro de 5, 6, 10 años máximo, como esto siga así, la tendencia sea la misma, tendremos una bonita radio convencional para jubilados, ¿no? Cuyo interés comercial, puedes imaginarte que se reducirá pues a los pañales, a los viajes al inserso,
sí.
Etcétera. Entonces, bueno. Claro, eso es un poco, por eso me preguntas ahora cómo está la radio, estupendamente bien, porque además nuestra generación es la generación que comercialmente, pues hombre, o económicamente tiene más poderío, con lo cual es muy interesante.
A eso me refiero, a eso y otro tema. ¿Tiene poderío económico? Bueno, sí, el que cada uno pueda, de acuerdo. Claro. Y al final es la publicidad uno de los índices que marca la buena salud de la radio. Dicho lo cual, te explicaré un tema que me preocupa un pelín. Hace poco tiempo fui a hacer una charla de comunicación al colegio de mi hija, Abril, 13 años. Imagínate, 30 chavales, chavalas, 13 años. Mi primera pregunta fue, a ver, ¿quién ve la televisión? De 30, la televisión, tal cual, ¿eh?
Sí.
12.
Claro.
12 de 30.
Sí.
¿Quién escucha la radio? Silencio.
Claro.
Os voy a repetir la pregunta. ¿Quién escucha la radio? Me preocupa. 2 de 30, chavales y chavalas de 13 años. Un colegio de Hospitalet. Centro de Hospitalet. Hombre, me quedé un poco preocupado.
Dos.
Y cuando van con papá o mamá en el coche al colegio.
Claro, son oyentes cautivos, claro. Pero es que habría que hacerles la ola, Sergi.
Sí.
Pero es que es eso, es directamente eso. Ahora pregúntales a chavales de 15, 16, 17 años.
La tercera pregunta era, sí, dime.
Si escuchan a Buenafuente y Berto en Nadie Sabe Nada. O La Vida Moderna.
Sí.
Y
bueno,
a ver qué te contestan.
Sí,
claro.
Sí. Estos es verdad que tienen, entiendo, una edad media un poquito superior. Pero claro, me quedé un poco preocupado, diciendo, bueno, a ver el futuro del medio. Si estos van a ser los oyentes del futuro, ¿cómo los estamos...? Gorka, no veo programas infantiles.
No
escucho programas infantiles. No
los hay. Has corregido bien, has dicho no veo programas infantiles.
No escucho.
Sí, correcto. Y ahí también, fíjate, varios proyectos de la radio pública, de poner en marcha una programación y un canal específicamente dedicado a los chavales. Pero todo está parado por las razones que tú y yo y tus oyentes saben perfectamente, ¿no? O sea, España está parada y bueno, pues estamos esperando que se tomen decisiones, ¿no?
Sí.
Pero una de ellas, me parece fundamental, efectivamente, es la programación infantil. Y por eso yo estoy empeñado en una cosa fundamental que creo muy interesante y además que la Generalitat fue pionera en este campo, es la radio escolar. Es decir, la utilización de la radio como una herramienta docente en los centros de enseñanza para que los chavales, bueno, mejoren sus habilidades de comunicación, sus relaciones sociales, sepan qué es la documentación, trabajen con una motivación totalmente diferente y encima cuando escuchan el producto y se colocan los auriculares delante del micrófono, disfrutan y, bueno, conocen la maravilla del medio.
Es que además la radio es tan hermana de la comunicación, es tan sincera, es tan sencilla, porque la comunicación es todo. La comunicación es decir te quiero a la persona que quieres, es decir no me gusta este trabajo, señor jefe, lo quiero dejar. Al final tienes que comunicar emociones. Y en eso la radio sí que es... aquí no hay maquillaje, aquí no hay producción, aquí hay producción, pero no hay focos, y es muy sincera y muy directa. Tenemos esta asignatura pendiente, porque recuerdo hace años yo, como niño, escuchar programas como Bimbo otra vez, los sábados por la mañana en la cadena SER, escuchar Los Chicos de Mario en Cadena Catalana, escuchar programas infantiles, y no los encuentro.
Y de hecho muchas vocaciones se despertaron a raíz de esos programas infantiles.
Hombre.
El otro día charlaba con Sardá, con Javier Sardá, y me decía lo mismo, que escuchaba programas infantiles hechos en Radio Barcelona.
Exacto.
Hace muchos años, ¿no?
Sí.
En Toreschi, ¿no?
Sí, Toreschi.
Bueno, eso es cierto, o sea, marcó a una generación muy probablemente, marcó a nuestra generación y la generación precedente y muy posterior, vamos, y la posterior también, seguro.
Le preguntan a Iñaki Gabilondo a menudo cómo será la radio de aquí a 30 años y si Iñaki siempre contesta, dime cómo será el país de aquí a 30 años.
Sí, esa es una pregunta que evidentemente Iñaki responde de forma recurrente.
Sí.
Y yo coincido con él, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre es que yo, desde luego, auguro un futuro magnífico, no sé si para la radio, pero sí para el audio. Es decir, el podcast va a hacer que la radio, primero, se espabile, porque si no, vamos muy mal. Y segundo, el podcast va a hacer justamente que el audio continúe con esa función que tú decías antes y comentabas, ¿no? Que es el tema de la compañía, el tema de la comunicación de tú a tú y la comunicación de emociones, ¿no? ¿Qué le queda a la radio? Yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, el directo. O sea, el directo, lo que la radio ha hecho bien siempre, toda la vida.
Exacto.
¿No? Todo aquello que no sea enlatable. Todo lo que es enlatable será podcast. y va a cobrar mucha más importancia y va a ocupar un tiempo de escucha y, por tanto, de ocio, ¿no?, de los oyentes, muy importante. Pero la radio, como te digo, tiene que reservarse ese área en el que es imbatible, que es el directo.
Que nos dure, que nos dure. El sonido es muy bueno, pese a llamar a un teléfono móvil. Aún y así, me gustaría hablar otro día más tiempo, más ratito, y conversar sobre este gran medio que es la radio. Gorka, ha sido un placer. Tienes
el
día de la radio.
Ha sido mío.
Muchas felicidades.
Igualmente, gracias. Para todos, sobre todo para tus oyentes, que son los que verdaderamente disfrutan de este aniversario de la radio.
Estos queridos cincuenters. Un abrazo, Gorka. Adiós, buenos días.
Un abrazo fuerte, adeu.
Adiós.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir entrades per l'estrena de l'any està bé, però compartir que Medifia, que és una de les asseguradores que transmet més tranquil·litat als seus assegurats, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifia és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a FIA.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Start spreading the news. Dijous al matí, Cinquenters és sinònim d'economia, és sinònim de... Professor Jordi Mavres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Com estàs?
Pues molt bé, aquí gaudint d'aquest temps.
Sí, eh? Està bé, està bé, està bé. L'aigua i el paraigua està bé sempre, sempre que no et mullis. Avui amb un convidat, diuen, de postín.
Bueno, avui tindrem el privilegi de tenir nosaltres amb el cònsul de la República Txeca.
Olé.
A l'excel·lentíssim senyor...
Jaume Martí Puigol.
Martín Puigol.
Martí o Martín?
Martín, Martín.
Martín, Martín. Molt bé, molt bé. Què tal, cònsul? Com és el tractament, senyor cònsul? El rei d'Espanya, per exemple, és senyor... No sé, és que és la primera vegada... No, la segona, que parla amb un cònsul. No sé el tractament, perdoni.
No és com el rei, no? Absolut. No? És honorable, simplement honorable.
Honorable?
Som honorables.
Ah.
Som honorables cònsuls.
Vale,
i tenim un nivell molt per sota del rei.
Bueno.
De totes maneres, jo, permeteu-me, jo us vull agrair avui aquesta invitació, perquè és un dia assenyalat, dia de la ràdio, 95 anys, i em sento molt privilegiat d'estar aquí avui amb vosaltres.
Que bé.
Perquè jo sí que escolto la ràdio.
Bien.
I cada dia, a més.
No la deixem mai, eh?
Mai.
No la deixem mai, eh?
No la deixarem
per
mai.
Per mi és el millor. Jo sempre dic que la meva hora diària millor és aquesta d'11 a 12 a Ràdio Estel, perquè diré una cosa que no hauria de dir. No crec que estigui treballant. És quan millor m'ho passo. La resta d'hores del dia intento aprimar-me, no aconsegueixo. Vaig al gimnàs, però vaig directament a l'espa. Vaig muntant el programa, tots són problemes, però aquesta hora és la millor hora.
Sergi, ja també ho intento,
sí?
Però tampoc no ho aconsegueixo. Forma part d'aquesta situació que tenim actualment,
sí,
i de la fauna humana que té, bueno, la societat, sí, que sí, és, sí, molt trepidant i, bueno, massa vegades s'agrada.
No m'ho vull posar transcendent, però és aquest món que li estem deixant als nostres fills. A veure, quin és el tractament d'un cònsul? Ja ho sabem, honorable. Em permetràs que et digui de tu?
I tant,
perquè
és, i tant, és un plaer. Sí,
sí, sí, sí. Que honorable, honorable, cada vegada...
No quedaria bé.
De genuflexió de Mr. Bean.
Em sentiré més còmode, vale, si em tractes de tu. I tant, saps?
Jaume, quina és la feina d'un cònsul? Cònsul de la República Txeca a Barcelona.
La feina del cònsul de la, sí, República Txeca a Barcelona, com tots els cònsuls, sí, és representar el país que t'ha assenyalat perquè tu puguis tenir la condició de ser representant, valga la redundància,
sí,
d'aquell país aquí a Espanya. Mm. Tenim demarcacions. Els cònsuls, tots els països, tenen dos tipologies de cònsol. El cònsol de carrera, que és un diplomàtic i cada 4 anys el van canviant,
sí.
I el cònsol honorari, que són cònsols de confiança, que tenim una vida més llarga, mentrestant sí. Tinguéssim la confiança del país d'origen. Sol ser que els grans països,
sí.
Estats Units, Inglaterra, Alemanya, Brasil, França, Itàlia, tenen cònsols de carrera. Cònsols pagats, diplomàtics de carrera, i els països més petits, com la República Txeca, tenen cònsols de confiança.
Petit però preciós. Després en parlarem de la República Txeca, que abans parlava amb la productora Estefania Burgos, i Praga, oh, quina passada.
Praga, la ciutat més maca del món.
Sí, verifico, verifico. Per tant, el nomenament és del govern... De...
El govern, el nomenament comença primer, sí. El govern d'origen del país, en el meu cas la República Txeca, sí. És el que considera que jo tinc les condicions per poder desenvolupar la seva representació a Catalunya,
sí.
A l'Aragó, concretament aquesta és la meva demarcació,
ah.
I aleshores emeteix una carta plàcet i em proposa com a cònsul de confiança. Això passa al Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya, ells sí. Em valoren...
Sí.
Miren, em consideren, i llavors mateix l'executor que signa el rei. I a partir d'aquest moment, oh. Jo represento a la República Txeca, a la meva àrea d'influència,
sí,
Catalunya i Aragó.
I com es fa aquesta valoració per part del Ministeri d'Assumptes Exteriors? Fan un examen, fan una exposició, has de fer una oratòria?
Hi ha vincles. Sí, en principi, buscant els vincles que puguis tenir la relació tu amb la República Txeca.
Sí.
I aleshores els vincles poden ser, com el meu cas, que són d'àmbit docent o d'àmbit empresarial, mm-hmm. O relacions vinculades a situacions de família...
Sí.
El meu cas, parlo del meu cas concretament,
sí, sí,
per on
sí.
Comença aquesta aventura. Jo
sí.
Estudio a ESADE, Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, soc alumne d'allà i nosaltres obtenim la llicenciatura de Ciències Empresarials i el màster en Administració i Direcció d'Empreses. Llavors, cada 3 anys ens desplacen a un país i fem un business plan. Concretament, Praga va ser el país que vaig tenir més interès. Però la vegada tinc un bon amic, que és molt periodista, Joan Agarín, que estava a TV2, que estava molt vinculat amb Václav Havel, que en aquell moment...
Home, i tant.
Aquell moment era catedràtic de la universitat, dramaturgo, escritor,
sí,
gran
sí, sí,
persona,
sí.
Gran estadista, després president de la República Txecoslovàquia,
sí.
I president de la República Txeca. Arrel de la meva vinculació amb el Joan Agarín, jo tinc contactes amb el Václav Havel, i quan ja el Václav Havel és president, em comença primer a donar una confiança de coordinador, d'assessor, d'ajudador, i a mesura que passa el temps, i quan entra la República Txeca a la Unió Europea, és quan em dona aquesta consideració de cònsul, i el represento des de fa 15 anys. Amb molt honor i amb gran satisfacció.
El cònsul viu a un consulat? Vius a casa teva? Com és això?
No, el cònsul viu a casa seva.
A casa seva.
I té el consulat on pot desenvolupar les seves tasques. El que passa és que tenim que diferenciar el cònsul de carrera, cònsul general, que aquests, com són cònsuls, senyal per un país, tenen residència oficial de cònsul
sí.
I a la vegada tenen el consulat. Nosaltres
sí.
Tenim la residència oficial nostra,
sí.
És a casa nostra,
vale.
I a més tenim el consulat.
Vale. És un... Jo, per exemple, veig cònsul o... No, no és cònsul, és... Hi ha cònsul i l'altre que és, l'altre vessant que és... Ambaixador.
L'ambaixador és diferent.
Vale.
L'ambaixador
vale.
És el que representa oficialment el país... a la capital del país on està ubicat.
Vale.
I aquest sí que és el cap de missió.
Aquí.
Aquest és el veritable jefe de la representació del país d'origen al país que està representant. L'ambaixador de la República Txeca està sempre a Madrid. Conseqüentment, l'ambaixador sempre està a Madrid.
Sí.
I aleshores, els cònsuls estem ubicats a ciutats de segon nivell que on siguin capitals de país.
Ah.
Barcelona, Bilbao...
Això és el cònsul, eh? Sí,
i
sí,
parlant
sí.
De Barcelona... Barcelona, en el món de consular, és una capital normal o té alguna especificació?
No, Barcelona és una capital privilegiada perquè tenim 94 representacions consulars. Som la tercera o quarta del món que ens anem alternant. Múnich, la primera és New York. New York no és capital
sí,
de país.
Sí.
Segona, Hong Kong. Hong Kong és ciutat... país, ciutat, i ara no sé el que és, perquè em
veig
el
no
derruig. Però és la segona capital que té més missions consulars.
Sí.
Després, nosaltres o Múnich. Múnich o nosaltres, ens anem alternant. O sigui, som la tercera i la quarta i la tercera. Hi ha molta representació. Del nivell,
sí.
Perdoneu, que molts països atenen el destí del cònsol,
sí,
ve aquí amb grau d'ambaixador. Un determinat ambaixador que li faci una proposta d'anar, per exemple, en un país diferent, i sí, a Barcelona, com a cònsol, molts decideixen estar aquí. Japó, Brasil, Argentina, són consolats d'aquests. Hi ha consolats de països grans que són consolats de carrera i que té el rango d'ambaixador i està com a cònsol.
Les últimes... L'última cosa que has fet com a cònsol, què és?
Aquest matí he estat en unes jornades de promoció a foment de la República Txeca i concretament de Praga. Penseu que la República Txeca no sol és Praga, o sigui, Praga i el resta.
Sí, 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 sí.
Fa quatre dies vam estar amb un esdeveniment molt interessant, que era l'Eslàvia de Praga, que va jugar contra el Barça, i va empatar, això és important.
Aquí és important.
I uns dies abans, a final de mes, va venir l'arxidiòcis de Praga, el cardenal.
Sí, i aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona, el Papiol. Al Papiol hi ha un artesà molt, molt interessant alemany que fa òrgans, òrgans per a les iglesies. I ara està construint un per la catedral de Sant Vito. I va venir el cardenal de Praga amb dos o tres bisbes, sí, i amb 100 membres de la fundació,
sí,
per veure com anava aquesta torre que està pràcticament està acabat. El va provar l'organista de Praga i li va encantar l'organista de la catedral de Sant Vito. I això és algunes de les accions que nosaltres fem. Si més no, permetem Sergi, permetem Jordi.
Per favor.
Nosaltres, la missió més important és atendre el ciutadà txec aquí.
Ara.
A la nostra demarcació. Aquesta és la més important.
Jo visc a... Sí, sí, jo visc a Lleida, per exemple, no és el cas, però visc a Lleida i sóc nascut a Praga. Mira, torna a Praga quan no té per què ser Praga, a un lloc de la República Txeca. I tinc un problema que, no sé, quin tipus de problema puc tenir per requerir els serveis del cònsul?
Pots per exemple, tenir un problema d'un naixement d'una criatura que el vulguis registrar i el vulguis donar a la doble nacionalitat, per exemple. Pots tenir la necessitat de plantejar poders perquè tens una determinada situació, una inversió a la República Txeca. República Txeca, no solament a Praga.
Vale, vale,
també
sí,
n'existe
sí,
el resto sí, de Praga a la República Txeca.
Sí,
i llavors pots emetre un poder, fem actuacions de notari, fem registres i també nosaltres, alguns tenen competències, altres no. Nosaltres, jo tinc la sort de tenir competències, de fer passaports. Passaports d'emergència. Un determinat situació, li reben el passaport, té un accident...
S'ha mort algun familiar a la República Txeca i necessita el passaport d'avui per demà?
Inclús nosaltres també enviem persones que han tingut accidents, els anem a enviar a la República Txeca, persones malaltes, o també persones que han mort, finals que han anat... I tenen aquesta condició i tenim que enviar a la República Txeca tots aquests tràmits. Llavors hi ha tres grans vessants del cònsol, qualsevol cònsol, de carrera... honorari, és atendre primer els ciutadans txecs amb el que necessitin,
sí,
amb totes les coses que necessitin, fomentar les relacions culturals, de relacions socials entre el país que representem i el país on estem, República Txeca i Espanya, o Catalunya,
sí,
i després fomentar les relacions també culturals, empresarials, vinculats, fomentar inversions, vendre el país, digues el millor país del món, i la República Txeca ho és, tenim la millor cervesa del món, tenim el Bejerovska, tenim el vidre, com pots veure, jo faig...
Sí. No, és que això s'hauria d'implementar via Twitter i via Instagram, perquè al final, allò de que diem de la ràdio, que els nens no escolten la ràdio, els nens miren miren molt el mòbil. Miren
el
molt el mòbil.
El que és cert és que el món consular és un món molt desconegut, que sabem que existeixen i poder només ens quedem amb el fet de que teniu passaport diplomàtic i poca cosa més. I realment esteu fent una feina administrativa, però sobretot feu una feina comercial, és a dir, econòmica.
Sí, sí,
és a dir, tu aquí sempre em comentes moltes vegades que hi ha una marca que es diu Skoda.
Sí.
Que justament té molta relació amb Catalunya.
Home, sí. Skoda. Sí. Els haig de trucar, aquest programa, bueno, és amable, està molt bé, però, clar, també interessa, com a tota ràdio comercial, això no és públic, disposar d'ingressos de publicitat. Vale?
Val.
La marca Skoda... extraordinària marca Skoda, va regalar ahir, va cedir a empleats i jugadors de l'Espanyol 47 vehicles. Bé, jo no jugo a l'Espanyol, però sí que convido públicament al senyor Jiménez de Parga.
Jiménez de Parga és el director, és aquí a Barcelona.
Li faig, li faig una crida pública i el trucaré després si aconsegueixo el mòbil, que l'aconseguiré.
Ja si home, te'l donaré jo, cap problema.
Mira que bé, mira, mira, ja ha fet un aplaudiment, sisplau, un aplaudiment.
El que passa que jo em sento molt còmode amb vosaltres.
Bé, sí, sí, és que la ràdio és això.
I quasi bé portem una conversa, no estem a la ràdio.
No, és que jo no faig entrevistes, jo faig xerrades. Mira que no tinc guió, eh? No, tinc un WhatsApp obert, però no tinc guió.
Però, Sergi, jo tinc tendència a enraonar. O sigui, si enraono més del compte, sisplau,
no passarà, això no passarà, jo sí que enraono més del compte. Vale, doncs, clar, clar, no, celebro aquesta...
Jo te'l donaré, te'l donaré. Però la Jiménez de Parga no es molesti, però ja ho dic públicament.
No, home, no.
Te'l donaré.
No, no, i si es molesta...
No crec, no crec, que és una persona bellíssima, és una excel·lent persona.
Mentre no diguis el telèfon per...
No, això sí.
Això només ho pot fer Pedro Ruiz.
No, la llei de protecció de dades m'ho impedeix. No, no, sisplau, aquí no arribarem.
Sí, sí, sí.
En principi, el que deia de que Skoda, per exemple, és una empresa... Txeca, que té molta relació i vinculació amb Catalunya, justament per la seva relació amb SEAT,
sí.
Però ell sempre diu, però no és l'única,
no.
Perquè realment resulta que Txèquia, que sempre ens quedem només amb la part turística de Praga, que sembla que no hi hagi res més, hi ha moltes altres coses, i a nivell econòmic també tens moltes relacions i tens que estar... fins i tot fent missions comercials de gent o empreses catalanes que van a Txèquia, per tant, és més enllà.
Més enllà, més enllà, perquè la República Txèquia té certes especialitzacions de molt alt nivell. Té un lúpulo, el lúpul, que és, té unes condicions climatològiques especials,
sí.
I ara no fes proselitisme, ho dic la veritat, és el millor lúpul del món. I això produeix la millor cervesa del món. O sigui, encara que els alemans aquí es posin amb algun problema, però realment exporta cervesa.
Quina és la marca...
Hi ha moltes marques,
sí, però sí,
hi ha
sí.
El que és una modalitat que es diu el sistema Pilsen.
Pilsen.
Però llavors hi ha altres marques d'aquest sistema Pilsen. Però aquesta seria el mètode de treball.
Sí, sí, sí.
Acompanyat amb l'aigua i amb lúpul, dona una cervesa excel·lent, una mica més baixa de duració d'aquí, però és molt excel·lent i té molta qualitat.
Em permetràs que faci des d'aquí un petit humil homenatge a la meva cervesa de tradició, que curiosament és patrocinadora d'aquest espai, que és Estrella Damm. Una gran cervesa, una gran cervesa, de la mateixa forma que ho és Pilsen. És veritat, és veritat.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, anem a vendre... República Txeca o Txèquia?
Bé, això és una línia que està decidint.
Sí.
Serveixen totes dues variables, República Txeca o Txèquia.
Castellà igual, eh?
Sí, castellà també.
Vale.
Encara que nosaltres estem més inclinats a dir Txèquia, que és més ràpid, més immediat. Txèquia. República Txeca és més llarg, és més ornamental. En canvi, Txèquia, surplaf, Txèquia. És molt més onomatopeic.
Sí, sí, sí.
Per això utilitzem Txèquia.
Txèquia, vale.
Jo, si em permets, deixa'm que fa... Ja que em dones l'opció...
Bueno, clar, és que, igual ens solucionem aquí les vacances de Setmana Santa.
Bueno,
anant...
I a més serà un plaer poder enviar-vos tot el que vegi falta amb rutes que... Rutes que freqüenten els txecs originaris, potser el turisme també, però es puc enviar rutes, llocs totalment interessants i vinculats als txecs.
Donc fe de lo que està dient.
Tu has anat a Txèquia?
Perquè jo vaig anar a Txèquia.
Amigo,
s'avisa. Vaig estar a Praga, evidentment.
Avisa.
Però vaig tindre la gosaria... vaig ser agosarat i vaig dir-li amb el Jaume si em podia dir alguna cosa de per allà, i ens va marcar una referència, entre altres una visita a un teatre negre, que realment va ser un viatge molt, molt, molt interessant. O sigui que el que dirà ara, segur que és interessant.
Bueno, de fet, el Teatre Negre el van inventar els txecs. N'hi havia una gran cultura d'arts, de música, arrel de que durant molts anys van estar sotmesos a un sistema dictatorial que eren els russos, no tenien llibertats i es van espavilar i van fomentar les arts, la cultura. N'hi ha compositors, n'hi ha dramaturgs, n'hi ha directors teatre molt importants i ben reconeguts, i arrel d'aquí es va fomentar tota una relació i es va inventar el Teatre Negre. El Teatre Negre és una cosa molt curiosa, que el Jordi l'ha viscut, que és un teatre que al fons és negre, n'hi ha un fondo negre, no es veu res, totalment fosc, i aleshores surten els actors amb trajos que tenen colors diferents i que a vegades tenen llums i reflexes i fosforescències, i fan actuacions que són mimos, no parlen, però el gest és molt important.
Sí.
La imatge dona a vegades molt més resultat que la
paraula. Sí, molta més informació, clar.
I això ho vam inventar els txecs, entre altres coses.
I quin és teu?
Bueno, clar, Praga és... Has comprat cristall, has comprat vidre.
Sí, sí, però...
Clar, jo vaig anar a Praga fa... 30 anys.
Ha canviat molt Praga.
Sí?
No és el mateix. T'aconsello que hi tornis a ara. A banda de que Praga té una ciutat bella, que és la Malastrana,
aquí?
Que és molt maca,
sí,
que és la part més clàssica de Praga, amb monuments totalment de l'imperi austro-húngaro, que llavors tenien moltes possibilitats, i eren palacetes, típics palacetes.
Sí.
Praga és un... Perdó, Praga és una ciutat turística totalment, i la República Txeca, sempre dic que arrel de Praga hi ha més coses.
Sí, sí.
Kutnaura és una ciutat impressionant.
Com, perdó?
Kutnaura. És
Kutnaura, no.
Kutnaura és una ciutat patrimonial,
sí,
que hi ha una catedral dels jesuïtes i té un ossari curiós, un ossari del cementeri, i hi ha 40.000 ossos que han anat recopilant, tíbies, peronés, crànios, mans, curiós, es té que veure, eh?
Sí, clar.
Poder impacte, però es té que veure. A més, està Breno, que tenim els mundials de motociclisme,
sí, sí, sí.
Ostrava, tenim moltes altres alternatives, que no sigui Marienslanska, per exemple, altres alternatives. Si més no, la República Txeca és un país que ha estat un alt nivell de vida, és molt segur.
Aquí m'agrada, molt segur.
És molt segur, hi ha molta seguretat.
Alt nivell de vida vols dir que pica?
Té un PIB del 2,7, té una tassa d'inflació del 2%.
Un menú del dia què costa un restaurant de...
Depèn del menú del dia. Si vas a un menú, si vas a un restaurant txec,
sí,
i fas un menú del dia normal, sí, pots anar a uns 10-12 euros, com molt.
Com aquí.
Si te'n vas a un altre lloc, i és diferent.
Sí, sí.
Però inclús pots menjar un menú excel·lent. Si te'n vas a un menú clàssic de la gent que treballa, sí, dia a dia,
sí,
a restaurants o a bars més casolans, 3-4 sí, euros. Pensa que nosaltres tenim encara la corona, que la corona és una tercera part de l'euro, 0,33 cèntims.
Es poden pagar les dues monedes?
Es pot pagar les dues maneres.
Veus, això és un país, això és un,
sí,
país.
Tant i tant.
On està la meva peseta? On està, ara, Toni? On està?
Sí, sí.
Perdó, perdó.
N'hi ha, exactament. Es pot vehicular qualsevol tipus d'activitat domèstica, familiar o empresarial amb les dues monedes.
Mm.
La gent actua amb corones, els xecs, però si tu vas amb euros, cap problema, el canvi és legal i real.
Sí, sí.
I són el 0,33 cèntims més menys.
Més o menys.
Però pensa que la taxa d'inflació és el 2%. I l'atur està per sota del 2%.
O sigui, perdó, pots repetir aquesta xifra?
Tenim necessitats.
L'atur està per sota del
2%? Per sota del 2%. I la inflació és un 2,2. O sigui, necessitem mà d'obra, que no tenim, i el país en aquest moment no pot produir, no es pot desenvolupar tot el que tindria que desenvolupar perquè ens falta mà d'obra qualificada i normal.
Estefania, ves mirant, ves tocant el director de Ràdio Estel, aviam si podem obrir una delegació a Ostrava. Ostrava. Recordo perquè hi ha un equip que es diu Banik Ostrava.
Doncs,
perquè no sigui tot Praga, a Ostrava, per fer els Cinquenters des d'allà. I mira Cinquenters, el traductor automàtic, com es diu en txec. És l'idioma, no?, el txec.
Sí, sí, és l'idioma. Complicat, el txec.
Complicat,
és un idioma d'arrels eslaus de 7 sí, declinacions, molt complicat.
7 declinacions?
Molt complicat.
Ho farem en català.
I amb accents cap aquí, accents cap allà, accents així. Complicat.
Sí, sí, sí.
Molt complicat. De totes maneres, hi ha dit les bondats a la República Txeca. Deixeu-me que digui alguna cosa que no sigui tan bondadosa.
Sí.
Per exemple, la taxa de natalitat és molt baixa, és 1,7. En canvi, tenim una esperança de vida molt llarga. Aleshores, dintre, ja sé que som una ràdio cristiana, però també ho puc dir,
bueno, clar,
el nivell de cristians és baix, el 20%.
Sí.
Però ara, quan portarem l'orga a la catedral de San Vito, intentarem fomentar l'increment de vocacions,
sí,
cristianes.
Sí, 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 sí.
A part d'això, és el millor país del món, situat al mig d'Europa, amb un centre geogràfic important. Pont de Carlos, coneixeu Praga, és el pont que creua el riu.
Sí.
Allí els idiomes són múltiples, però el català se sent cada dia, cada dia.
50 cara al públic, Estefania, ja pots fer la producció. Jaume, Martín, Puigol, gràcies, cònsul.
Perdoneu, però em sembla que no us he deixat preguntar. Mainat?
No, perfecte. És tan difícil preguntar com respondre.
Ja va bé,
el Jordi, pobre, no ha tingut ni ocasió.
No, però bueno, ja està acostumat, que jo pregunto massa.
El Sergi no calla, per tant no puc dir res.
Us demano disculpes.
No, per favor, que no. A més, hi ha més dies, eh? Aquest programa es fa cada dia.
A la vostra disposició.
Molt bé. Jaume Martín Puigol, cònsul honorable de la República Txeca a Barcelona. Gràcies, Jordi.
Perdó,
sí,
és cònsul honorari i el tractament és honorable, però nosaltres diem cònsuls honoraris i els altres diuen cònsuls generals.
Vale.
És la diferència entre carrera i de confiança.
Cònsul honorari, ara sí. Jaume, gràcies, eh?
Perdona.
Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies, Jaume, de veritat.
Gràcies, Gospel Solidari. En 10 segons, què és això? Què em portes?
Ah, sí, això és una... una cantada que es farà, un concert de gospel solidari.
Quin dia?
El dia... De fet, és la setmana que ve, el dia 23, a les 9 de la nit, a l'Església de la Bona Nova.
Vale.
I hi ha 4 grups de gospel fantàstics. No us ho perdeu.
Hi aniré, eh? Molt bé. Deixa'm això, que ho publicitaré demà. Molt. Gràcies, Jordi Mavres. I ara, el temps d'Alimentia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Cort Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir entrades per l'estrena de l'any està bé, però compartir que Medifia, que és una de les asseguradores que transmet més tranquil·litat als seus assegurats, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifia és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a FIA.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Feia temps que no veia físicament a Júlia Ferrer, que és, ara ficarà la pota, directora d'Alimentia?
No.
Responsable d'Alimentia?
No.
Conseller delegat d'Alimentia? Amb la tonteria he dit 3 vegades la marca. Sí. Que, exactament, no. Júlia Ferrer és nutricionista.
Jo sóc dietista-nutricionista.
Dietista-nutricionista.
Tinc el meu propi centre de nutrició a Barcelona.
Com es diu?
Centre de nutrició Júlia Ferrer.
Ara,
és fàcil de recordar.
Vale.
I lo d'Alimentia ha sigut un regal que m'ha arribat. Jo dic que ha sigut un regal, una oportunitat.
Ah,
van venir a picar a la meva porta,
sí?
El Quim i el Fèlix, que el Quim el tenim aquí avui.
Hola, Quim.
Hola, bon dia, Sergi.
Vostè repeteix visita, eh?
Sí, sí.
També en patinet, eh?
I tant.
T'has arriscat avui.
Bueno, no passa res. La pluja no és un obstacle.
Ja, bien.
I va dir, mira, nosaltres som dos nois que estem fent una aplicació per mòbil.
Sí.
que es dirà Alimentia, però ens fa falta ajuda professional, tècnica, per part d'un nutricionista o d'un equip de nutricionistes.
Contingut.
I aquí és on nosaltres vam dir, doncs, sí, volem participar, perquè creiem que és molt necessari, molt útil, i nosaltres, pel nostre compte, no tenim els medis per poder transmetre aquest coneixement amb una app, perquè no som informàtiques, vale, ni tenim el recolzament econòmic darrere per poder fer res així.
Tots dos guanyeu.
Tots dos guanyem. Llavors ens vam ajuntar per col·laborar.
Vale. Quan una persona ofereix una altra cosa, ofereix una proposta, has de tenir una retroalimentació, has de tenir un retorn.
Exacte.
Hi ha vegades que no passa així. Ja ho hem parlat sí, fora de micro. Sí, hi ha molt jeta. Com va el centre? El teu centre?
El centre bé.
Sí?
Però una de les coses que ens trobem molt i que per això m'ha agradat participar en aquest projecte, sí, és que ens trobem molta patologia digestiva.
Què és això?
Pues moltes persones amb molèsties, molèsties gastrointestinals, molèsties d'estómac, que no sé què menjar, que segons com menjo tinc gasos, no tinc gasos, m'he anat a fer proves d'intoleràncies, proves d'al·lèrgies, no sabem ben bé què tinc, no em trobo bé. He llegit que hi ha dietes que em podrien anar bé, pues, per fer una mica com de reset a l'intestí.
Sí.
I ens trobem doncs, molta gent amb moltes malalties relacionades doncs, amb l'alimentació, que es fan un lío quan van a comprar al supermercat.
Aquí.
Ens passen el dia enviant-nos fotos i emails per WhatsApp de això ho puc menjar, això no ho puc menjar. I justament Alimentia neix per ajudar aquesta gent no a tenir una dieta personalitzada,
sí,
sinó a facilitar la compra amb un lector d'etiquetes.
Vale.
I,
aquí neix la fusió de...
Clar.
Del centre.
Llavors, amb el teu perfil de dir, sí, mira, jo he de seguir aquest tipus de dieta, o jo no puc menjar lactosa, o no puc menjar gluten.
Per això últimament hi ha tanta gent, doncs... com a mínim el perfil que jo tinc, o la meva això és gent que entra a un bar, dona'm un tallat amb llet de soja, però sense lactosa. És a dir, hi ha un munt, el que abans tota la vida, fins fa 5 anys, tampoc jo crec que molt més, era un dona'm un tallat, ara és, tens llet de soja, tens llet de vaca, però descrema... El que menys es pren és llet.
Sí, la llet tal qual.
Tal
sí,
qual,
sí.
La que era tan bona.
Bueno,
i aquestes intoleràncies neixen de visites al teu centre?
Bueno,
o gent que...
jo no els hi creu, la intolerància.
No. Aquesta percepció de dir, ostres, sóc intolerant.
Jo he vist que aquest tipus de problemes ha augmentat moltíssim en els últims anys. Jo m'atreveria a dir que el 90% de les consultes a un centre de nutrició sempre han sigut amb el motiu de perdre pes.
Sí, és el meu cas.
I ara potser un 60 o un 70% de les que ens arriben ja van associades a molèsties digestives i a patologia digestiva. O
sigui,
ha augmentat
molt. Que podem ser intolerants?
Molt.
Jo puc ser intolerant i no saber-ho.
Segurament, podria ser. No, tindries algun símptoma, eh? La gent ve de dir, bueno...
Aviam,
no
quins vaig... símptomes tens i si,
clar,
si es corresponen a mi,
diu,
per exemple.
Doncs, problemes a l'hora d'anar al lavabo. Vaig massa de ventre o vaig poc de ventre?
Normal, en aquest cas normal. El que sí que m'aixeco és a mitjanit a fer un pipí.
Bueno,
però suposo ja com a 50 ja entra dintre del perfil.
Sí, això dintre del perfil no és un problema.
Perfecte.
Per exemple, dolor a la boca de l'estómac. Dolor a l'estómac després de menjar, el típic reflux.
Això és històricament, prenc dues pastilles de pantoprazol cada dia.
Clar, doncs aquí ja hi ha un problema.
Però aquestes... des de petit, Júlia, des de
sí,
petit, que a mi...
Sí, però saps quin és el problema d'això? Que això, aquesta pastilla, està canviant el pH del teu estómac dia a dia.
Sí, sí, sí.
I això, a la llarga, amb els anys, pot fer que la flora gastrointestinal canvi i comencin a créixer bactèries o microorganismes que no haurien de ser els que hi ha a l'estómac. Aquí pot aparèixer l'Helicobacter pylori, pot aparèixer... Pues,
que és un estranger que juga al Betis, que ha dit Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori és una bactèria que molta gent té a l'estómac que dona moltes molèsties digestives similars al reflux i a l'acidesa, però que s'ha d'erradicar amb antibiòtic. Amb uns antibiòtics bastant forts i costa molt d'erradicar. Normalment la gent que ha de fer aquests tractaments agafa molta por al menjar perquè tot li senta malament, perd molt pes... Vull dir, és una cosa que no és greu, però és punyetera. Costa d'erradicar. Prendre antibiòtics també... Prenem antibiòtic cada 2x3.
Sí, sí.
Va canviant la flora intestinal a l'intestí.
Sí, sí, sí.
I el que pot passar és que bactèries que haurien d'estar al colon, que és l'última part de l'intestí, migrin cap amunt, cap a l'intestí prim, i comencin a fermentar o a desenvolupar-se en una part del cos que no tocava. Llavors això és el que s'anomena sobrecreixement bacterià o SIBO, que ara ho té moltíssima gent. De fet, hi ha molta gent mal diagnosticada d'intolerància a la lactosa o a la fructosa, que en realitat són SIBOs. i s'ha de fer un tipus de dieta específica de treure els aliments o els nutrients que alimenten aquestes bactèries perquè no comencin a créixer al lloc on no toquen i donant pues, molta inflor abdominal, distensió... O sigui, bueno, la gent no acaba de saber, no? Què menjo que em senta malament? Potser sempre estic inflat,
sí.
Avui no he menjat pa i m'he trobat bé, un altre dia no n'he menjat i m'he trobat malament, no és el pa, no ho sé, o sigui, estàs com...
Jo vaig provant, ara sí. Estic menjant pa sense gluten, a veure què passa. No, o sigui, no tinc molèsties, però bueno, igual m'aprimo més, igual em senta millor, no ho sé.
No crec que t'aprimis més, perquè no. El pa sense gluten acostuma a portar ingredients de més mala qualitat.
Bo... Pues és
perquè
més car,
és difícil de fer i és més car.
És més car. Quina gràcia.
Depèn del pa, eh? Hi ha no, pans sense gluten que estan
molt bé. Sí, sí.
3,25 a un supermercat.
Ja. Hauries de buscar un forn de pa que facin un pa sense gluten.
Bueno,
que facin un pa sense gluten pues, amb massa mare, amb una fermentació llarga...
Amb la Thermomix ho faig directament.
Ho fas tu.
Directament. Vale. Doncs ara que dius, jo això del refluxa, ho tinc des que tenia 10 anys. 10 anys.
No tens hèrnia de llat?
Sí, jo tinc de tot. Però em van fer un diagnòstic fa 3 anys, que vaig estar una setmana de vacances a la UCI, de Clínica Diagonal, i em van dir, bueno, és que no tens una coseta això, eh? Tens un esòfag que és un tub d'escapament. És un tub d'escape d'un cotxe totalment negre. Em van ensenyar fotos i era, sí, horrorós. Dic, jo no fumo, no bec.
L'àcid, crema.
Sí, sí. Tens, cada vegada que tens una digestió, això s'obre i això són focs artificials.
I no et fa molt mal?
Hi ha dies que sí, però ara, des de la medicació de fa 3 anys, menjo una mica millor.
Vale.
Però si no prenc aquesta pastilla durant un dia...
Ah, no, clar.
Ja començo... Ara, avui fa un dia que haig de renovar les pastilles i em sento l'esòfag cremat. Al cor em van dir que el tinc petit, cosa que em va fer molta pena... Tens el cor petit, i dic, això no és veritat. Ha de treballar una mica més, et donarem una medicació diària. La caròtida, això ho sabem, fa gràcia, però, Sergi, no t'arriba la sang al cervell. Això ho sabíem, no? Fa 3 anys que no ens veiem, no? Sí. M'arriba un 70% i un 30% no. Per què? Per una capa de colesterol que tinc a la caròtida. I això no se'n va. No hi ha cap tipus d'esprai com Vim Clorex Verde que tiris i se'n vagi cap a baix.
No.
Això només pot anar pitjor. Pot anar pitjor perquè s'acumula colesterol. Mm. Per tant, dues pastilles també. Estic entretingut. Però, clar, dintre de les meves... la meva vida monàstica, perquè amb això tinc uns paràmetres que no puc... Ah, jo un xupito? No. És que vi a la nit, no? Com a molt, una copa de vi per dinar.
No s'hauria de prendre vi cada dia.
Ojo a la frase, frase de la setmana. No s'hauria de prendre vi cada dia.
És que les recomanacions del vi sempre les hem entès al revés. Això de la copita de vino al dia és de, si tomes vino, solo una copita de vino al dia.
Sí.
Però si no tomes vino, mejor.
És la meitat de la frase.
Sí.
L'hem interpretat a la nostra manera, no?
O sigui, perquè a Espanya sempre, bueno, i a Catalunya hem tingut molta cultura del vi i molta gent ha dinat i ha sopat amb vi.
El meu avi, 97 anys, ens va deixar una copita de vino al Baturrico.
Clar, i és molt fàcil que una persona es pugui beure mitja ampolla de vi al dia.
No, moltes
persones, si dinen i sopen amb vi, poden prendre mitja ampolla de vi al dia com una cosa habitual. Llavors, com que aquesta era molta gent, es va donar la recomanació de una copa al dia, perquè reduïssin aquesta mitja ampolla a una copa. Però això no vol dir que prendre una copa de vi al dia sigui bo.
Per la meva circulació, em van dir, la doctora general, que és bo. Bueno. Si vols, una copa, un mig got de vi al dia.
Jo preferiria
veient
lo de l'esòfag.
No, però veient lo de la caròtida, està bé que hi hagi trànsit.
Primer ha de passar per l'esòfag i el vi, en aquest sentit, t'empitjora la digestió.
No m'agradaria aquí acabar.
Clar, per això, Sergi, fa 3 anys que no em ve a veure.
Sí, és veritat.
Per tant, li agrada el que li dic.
La frase és, una copa de vi al dia està bé, però si no es pren, no passa res.
Millor, sí.
Un dia sí, un dia no, per exemple. Un dia sí, un dia no. Dic jo, no ho sé.
Jo diria una copa a la setmana.
Una copa a la setmana, molt bé.
El cap de setmana.
Sí, per celebrar coses, sí.
Estic fora de la mitja, doncs. Estic fora de la mitja.
Sí. Veig que escoltes amb molta atenció a la Júlia, perquè, clar, tu del que explica ella vas com tots, aprenent.
Molt, i tant.
Aprenent coses.
Bueno, és que el Quim, a més es va ficar en aquest projecte per un tema personal, també.
Sí, la seva dona.
Explicar,
sí. Sí.
Llavors, clar, aquí doncs, se li junta també...
Sí, ho va explicar la setmana passada amb la, amb la seva dona, i bueno, és una batalla guanyada, però clar, s'ha de tenir un gran mostrari de gent que al final és una aplicació.
Exacte. Sí. Mm? I, de fet, gràcies a la col·laboració que tenim amb la Júlia,
sí,
fins ara l'Alimentia no li servia a la meva dona i fa pocs mesos li han diagnosticat SIBO, el sobrecreixement bacterià que explicàvem fa un moment.
Mira.
I ha de fer una dieta FoodMap, que és una dieta...
FoodMap.
Una dieta que ens ha elaborat al centre de la Júlia. I gràcies a això, la meva parella, la meva dona, sí que pot utilitzar Alimentia. Abans no la podia utilitzar perquè fins ara no teníem aquest tipus de dietes incorporades.
Clar. Hi ha alguna dieta que no passis gana?
Home,
no, perquè això... rius, no?
No, perquè depèn. És a dir, una dieta per trobar-te bé quan tens un problema de salut no és una dieta que hagis de passar gana. Bueno. Ara bé, si hem de fer una dieta d'aprimament, depèn del que venim menjant, sí que pot ser que a l'inici es passi una mica de gana, però no s'hauria de passar gana amb una dieta.
Ara que dius això, a mi m'agradaria comentar i puntualitzar la paraula dieta.
Dieta.
Hi ha moltes persones que la paraula dieta ho associen a... menjar menys, aprimar-me...
La paraula
dieta l'associen a això.
Ah, estic fent dieta, clar.
Sí, estic fent dieta. No, una dieta és canviar els teus hàbits alimentaris. No té per què anar associat...
Una dieta per pujar de pes, una dieta per un esportista, una dieta per una malaltia en concret...
Però si
entenem dieta com un règim d'aprimament, sí que hi ha molta gent que es queixa de gana, però no hauria de ser així. És a dir... Hi ha moltes coses a les que has de dir que no, que te n'has d'estar, però passar gana de dir, ostres, tinc fam, això no.
No.
Desig de coses que no pots menjar, això sempre n'hi haurà.
Jo recordo, farà 5 anys que vaig demanar-te una dieta i em vas dir, mira, per esmorzar, un cafè i 3 galetes. I jo vaig... Tu no te'n recordaràs, jo sí,
no
perquè encara ho tinc. Dic, poden ser 4 galetes? Galetes Maria, eh? Dic, no. 3. Diu, anem malament,
Ferrer. Però era perquè després tenies un entrepà, perquè et llevaves molt d'hora, feies un matinal, no volies esmorzar a primera hora i vam fer com un esmorzar partit.
Encara
després
tinc,
tenies el teu entrepà i la teva fruita,
No
em posis...
No. La gent, de forma generalitzada, això és injustícia, ja ho sé, però de forma general, la gent, quan poses una dieta, la gent... la segueix? O hi ha gent que a les 2 setmanes diu, no puc més, tio?
Depèn de la persona.
Vale.
A mi el que m'encanta és la gent que la segueix perquè tenen molt bons resultats.
Clar.
La majoria de gent la segueix a mitges i tenen bons resultats i després hi ha la gent que no la segueix i l'abandona. La majoria de gent la segueix a mitges.
Vale.
Però està bé, perquè seguint-la a mitges ja avances. No fa falta fer-ho perfecte per tenir resultats.
Jo vaig fer un abans de l'estiu i em va funcionar. Vaig patir molt, eh?
Sí.
Vaig patir molt. Però tenia gana, tenia molta gana.
Clar, però això no està bé.
No, i a part em van recomanar... Bueno, és igual, uns sobres i no.
No era la manera.
No, segur que no. Quan més natural,
millor.
Sí.
I vaig entendre que aquells sobres pues, no estaven fets per mi. Segurament servirien, són bons, tenen qualitat, però a mi... No...
No era el que estaves buscant, el que necessitaves.
No. També he intentat fer dieta menjant fruita només 4 dies. O sigui, disparant. A veure si funciona.
A veure què passa. Aquells 4 dies baixes pes de líquid, però no greix, i després tornes a recuperar la que tornes a menjar normal. I tot això està estudiat.
Sí.
Abans de fer dietes d'aquestes, m'ho dius, i jo t'explicaré quin és el resultat, perquè ja s'han fet estudis amb totes aquestes coses rares que puguis provar.
Davant del dubte, que no hauríem de tenir, davant del dubte, sempre consulta amb professional.
Sí. I tant.
Bueno, t'han vingut casos de tot, entenc,
De tot. I intentar no buscar... resultats ràpids sense esforç. No existeixen.
Esforç és sacrifici,
Cert sacrifici, sí. Cert sacrifici, que sacrifici no vol dir passar gana, Sacrifici pot ser anar a comprar coses que potser no comprem, cuinar una mica més, dedicar més temps a planificar i a omplir la nevera i a preparar coses en comptes d'estar al sofà. Això és sacrifici, també.
Bueno,
vull dir, clar,
no hauria de
requereix,
ser.
Bueno,
però requereix
una sèrie de canvis de voluntat i de coses que, si seguim fent igual que fem ara les coses, doncs no succeeixen. O sigui, només pel fet d'anar a veure un nutricionista i pagar la visita, els canvis no es produeixen sols. S'han de fer a casa. I això vol dir esforç.
Clar.
Si busquem resultats sense esforç... És que no existeixen, bueno, això no ho podem aconseguir.
Si em permets, jo disfressaria, canviaria esforç per voluntat.
Bueno,
perquè
sí, voluntat.
Perquè esforç d'anar al súper, bueno, clar, al cap i a la fi tu pots comprar aliments que estan precuinats i en principi no estan molt recomanats per part vostra.
No estan recomanats, no.
No estan recomanats, clar. En cap cas. Clar. En cap cas, eh?
Hauríem de mirar, bueno, exactament, sí, sí, el producte. Hi ha productes que poden estar precuinats i que estiguin molt bé, per exemple, una escalivada.
Una no escaliva... té molt secret.
Sí, clar, sí. Una escalivada, jo la compro feta, per exemple, l'escalivada envasada, vale. No diré la marca, però que no té ni oli ni té res, m'estalvio de fer-la.
Bé.
Vull dir que poden haver-hi coses precuinades, vale, sí, sí, que estiguin,
sí, sí,
bé.
Sí, sí, sí.
I conserves que estiguin bé, però no ens podem alimentar només d'això. Uh-huh. Hem de cuinar, hem de comprar i hem de cuinar.
Bueno, per tant, no és sacrifici, és voluntat. Perquè
és voluntat,
de la mateixa forma que
sí.
Vas al súper a comprar dos dònuts, pots comprar dues torrades, no sé, Ortiz,
sí, sí.
Integral.
Exacte. Sí. Mm? Exacte. Exacte.
Per tant, no és sacrifici, és voluntat.
Sí.
És voluntat i
cadascú
decisió.
Cadascú,
eh?
Sí, li, sí, posarà un adjectiu diferent, segurament. Mm. Això depèn del que impliqui per cada persona fer aquests canvis.
I, de tant en tant, algun homenatge que tu ets... Recordo, escolta, Sergi, menja xocolata, menja... Això es pot, sí, fer una, sí, vegada al,
sí,
mes.
Pot... No, i un àpat a la setmana de restaurant amb la família o els amics,
vale.
si mengem amb moderació i disfrutem del moment, també el podem fer.
Ah, clar, que ara venen festes i...
Sí.
Bueno.
Sí.
On et busquen, en mig minut, on et busquen? Júlia Ferrer, la web, el centre...
Sí, centrojuliaferrer.es.
Centrojuliaferrer... Ferrer, no.
Ferrer.
Centrojuliaferrer.es. Vale. Allà et busquen i ja està,
sí,
tot.
I al mòbil, si busquen Alimentia amb TH, es, sí, poden descarregar l'app.
Molt bé. Gràcies, Júlia Ferrer.
Moltes gràcies,
Sergi. Gràcies, Quim.
Gràcies, Sergi.
I a vosaltres també. Fins demà. Un petó. Adéu.